en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Al cinema li passa com a la ràdio, que ens han matat moltes vegades, però aquí continuem. I amb bona salut, tot s'ha de dir. Quan parlem de cinema, en aquest cas, parlem de que en el moment de que la televisió va fer irrupció, van dir, ostres, el cinema li queda poc. No va ser així. El cinema va continuar i amb força. Després, si busquem l'altre punt d'inflexió, va ser quan els formats VHS, Betamax, Video 2000 van sortir al mercat, doncs, amb pel·lícules i que es podien llogar als videoclubs. Van dir, buf, per què anar al cinema? Això té els dies comptats. I el cinema va continuar, i amb força. Després van venir altres formats digitals, com per exemple, a part d'això, quan internet va entrar, i va entrar un punt important aquí, un punt realment important, que va ser el pirateig de les pel·lícules, i van dir, ostres, el pirateig farà molt de mal al cinema. És cert, tot això va fer molt de mal al cinema, però el cinema va continuar. I darrerament, les plataformes, parlo de Netflix, parlo d'Amazon Prime, parlo de les diferents plataformes HBO, etc., doncs quan van entrar van dir, ostres, això m'aixecarà el cinema. I el cinema continua. Continua d'una manera interessant. Per què? Per què dic això? Doncs posarem la pandèmia a part, perquè durant la pandèmia hi va haver un greu problema, però no només pel cinema, va haver un greu problema per tots, De fet, el cinema cap sala va tancar per motius pandèmics. Hi va haver unes ajudes i cap sala de cinema va tancar per motius pandèmics. Però l'assistència s'havia de recuperar després de la pandèmia, és a dir, el costum de les persones de tornar a veure pel·lícules al cinema, doncs s'havia de recuperar. L'experiència de veure una pel·lícula a una gran sala no té comparació. No té comparació. Mireu, les plataformes i els vídeos, tot el que vulgueu, sí, és molt més còmode, estàs a casa, al sofà, en pijama, i estàs de conya allà, amb cervesa, amb la Coca-Cola, amb les crispetes, si vols. Sí, però estàs a casa. Què passa? Doncs que hi ha interrupcions, la pantalla, evidentment, és la mateixa. Habitualment no tenim un equip de so adequat, per normal. Igual sí que tens tu una sala de cinema a casa per fer aquestes coses, però no és l'habitual, no? Gent que entra, gent que surt, gent que et parla, que si no tinc pipi, qui papa posa no sé què. Vull dir, tenim un problema aquí. A una sala de cinema l'experiència és total i absoluta. Vull dir, no és comparable. Per això és un punt i un valor afegit. Però, torno al que estava dient, i el que estava dient és recuperar la gent que torni a anar al cinema. La gent jove, doncs ja ho va, però el problema ha estat les persones de més de 65 anys. Possiblement aquí és on està el punt. La salut del cinema està bona, està bé, funciona bé. Demà acabarà la festa del cinema. La festa del cinema que des del dia 15 fins demà, dia 18, doncs podeu trobar entrades per 3,50 euros per anar al cinema. És una de les mesures per atreure gent a les sales. I l'altra mesura, que la posem en context, perquè estem parlant de que estem en plena campanya electoral i quan un polític parla en plena campanya electoral estem parlant de, bé, de moltes coses, No cal que ho digui jo, ho expliqui jo. Però l'altre dia el president del govern, el Pedro Sánchez, doncs va prometre cinema a 2 euros els dimarts per a majors de 65 anys. Una mesura que, bé, escolta'm, tot el que sigui promocionar la cultura, jo ho trobo bé. I possiblement estem parlant, quan parlem de 65 anys o de majors de 65 anys, és el sector de població, és el sector de població que encara no s'ha arrencat en el cinema. Avui parlarem de tot això, però parlem d'això amb una base clara. El cinema o les xifres de cinema s'han recuperat. S'han recuperat. No anem malament. Evidentment, no és com abans de les plataformes, no és com abans de... Però s'han recuperat. Avui parlarem de cinema, parlarem d'aquesta mesura del Pedro Sánchez, que ha proposat el president del govern, i parlarem de la setmana de la festa del cinema i parlarem de la situació aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts. I la meteo. Avui tenim un dia, doncs, poc ennuvolat. El cel romandrà serè o poc ennuvolat en general. Per la tarda, doncs, possiblement podem esperar aquesta tarda algun ruixat feble, puntualment moderat, a punts del Terç Nord, quan parlem del Berguedà, en tot cas, parlem per aquí, localment acompanyats de tempesta, en tot cas. Les temperatures són exactament les mateixes, excepte el litoral, el central i prelitoral, on serà lleugerament més baixa. Vull dir, encara que la calorada d'aquestes hores és important. I el trànsit, com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària, en general força tranquil·la, aquesta hora sempre amb menys volum de circulació. Repassem, però, aquestes obres que s'estan realitzant aquí a l'autopista AP7, un tram de Mont-roig del Camp. Doncs bé, aquí sí que hi ha aturades. Són uns 5 quilòmetres aproximadament de lentitud i retencions en aquest punt de l'AP7, com et deia, el tram de Mont-roig del Camp en direcció sud, i a causa d'unes obres. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, força calma, algun tram de la Ronda Litoral un pèl més carregat, per exemple, a Bon Pastor en sentit Besòs, o entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carai, Rick Astley, com arriba a la cançoneta del Rick Astley, Together Forever, al cor. Bé, en el seu moment penso que va fer d'extra fins i tot una pel·li, eh? Parlem de xifres de cinema i parlem de cinema. Mira, el 2022 es va fer una enquesta sobre assistència a cinema, no? Es va fer fins al novembre del 2022. Fa poc es van treure els resultats. El 58,9% va dir que no anava al cinema mai o pràcticament mai. I el 17,6% va dir que anava menys de 5 vegades l'any, un 12,7 entre 5 i 6 vegades l'any, el 7,2 una vegada al mes, i el 3% dos o tres vegades al mes, i només un 0,6% una o més vegades a la setmana. Un 0,6%. Parlem de la situació del cinema. Sergi Tor, bon dia.
Bon migdia, José Miguel.
Bé, parlem d'altres qüestions, d'aquestes mesures per fomentar anar al cinema. Per exemple, aquesta mesura de president del govern, el Pedro Sánchez, prometent cinema a 2 euros pels dimarts pels majors de 65 anys. Penso que tens allà gent per parlar del tema, no?
Doncs sí, estem aquí al carrer per veure analitzar doncs, aquesta última proposta, en aquest cas de Pedro Sánchez, de que cada dimarts el cinema pugui costar únicament 2 euros a les persones majors de 65 anys. I aquí tinc una parella que crec que ara superen aquesta xifra, sí, que estan molt, molt, molt bé. Bon dia.
79 i 75.
Però estan molt bé, eh? Me n'alegro molt, eh?
Bueno, per dintre va la cosa.
Bueno, però me n'alegro molt seu...
Molt bé.
El seu ànim. Bé, i vostè com ho veu, anar al cinema 2 euros dimarts?
Jo, en principi, o sigui, veig, o sigui, bé, ja que nosaltres vivim en aquesta zona i hi anàvem, o sigui, potser no cada setmana, etc, i costava el que costava, però sí que hi havia alguna cosa els dijous o alguna així, que hi havia alguna rebaixa, eh? Però ara ens trobem, o sigui, que a la meva senyora li agrada el cine, potser més que jo.
Ah, en parlarem bé, ara parlarem bé.
I el que passa, o sigui, estàvem aquí, teníem el Lauren, sí, teníem abans, o sigui, el Lumière, tots han marxat, eh? Llavors, o sigui, claro, ja no sé on tenim que anar, potser va ser el principal, o si tenim que anar al Picat, malament rai.
Claro.
La cosa és aquesta.
És que no hi ha cinemes a la ciutat, que aquesta també és un problema, no?
Bueno,
ha perdut. Exacte. Abans aquí hi havia cinemes i ara hi ha grans centres comercials.
Aquí jo havia estudiat, o sigui, aquí als 15 anys, i aquí i al carrer Cavallers n'hi havia 2 o 3.
Sí, ara ja no n'hi ha, a les ciutats ha desaparegut.
Exactament, i tot.
Però vostè ho troba bé, aquesta iniciativa d'anar al cinema cada dimarts, l'aprofitaria?
Sí, exactament, però l'inconvenient és que tinguem que anar al Picat.
Sí, al cotxe.
Va, val. I vostè com ho veu? També li agrada aquesta iniciativa?
Me sembla molt bé, sí. Perquè la gent gran necessita una mica de distraccions i això pues, ho afavoreix d'anar.
Molt bé. El seu home me diu, és el seu home, no?
Sí.
Sí, val, val. Que li agrada a vostè molt el cinema?
M'agrada, sí. Sí? Potser més que amb ell.
Se'n recorda d'aquelles pel·lícules del Humphrey Bogart, no?
Sí, bueno, sí.
Aquestes també les he vist.
També són molt bones, eh?
Aquí el Fèmine havia vingut i quan van fer, com se diu, aquesta de la Legió, la pel·lícula que van rodar, o sigui, aquí a Lleida.
Sí, sí.
O sigui, com se deia?
Bueno, la Legió Invencible.
No, Invencible no.
La Legió Estrangera.
Exactament, algo així. Bueno, pues que ho feien aquí i bueno, o sigui, estaven rodant aquí, i justament, o sigui, bueno, que fa molts anys, o sigui, que anem al cine, etc. i tal. I ens agrada el que passa, l'única cosa. O sigui, potser, igual com a les discoteques, és una cosa, o sigui, que el sonido, patapum, te'l foten fora a base de bé, eh? Yeah. Però, bueno,
el que és la pantalla gran i tot això
és fantàstic.
Molt bé, com es diu vostè?
Ramon.
Ramon, i vostè?
Adela.
Molt bé, pues, que vagi molt bé, eh? I encantat per conèixer la seva opinió.
I que surti positiu.
Exacte, gràcies, eh? I enhorabona. Doncs aquesta és una opinió, jo crec que majoritària, no?, de qualsevol punt de Catalunya, perquè deixa en aquest cas la positivitat de 2 euros, en aquest cas, de cada dimarts per les persones més grans de 65 anys, però aquí hi ha l'altra pregunta. On hi ha cinemes? Perquè els cinemes han començat a desaparèixer de moltes ciutats mitjanes de Catalunya, moltíssimes, on no hi ha cinema, i fins i tot, per exemple, a la gran ciutat com a Barcelona, també han desaparegut molts cinemes. Per tant, es valora positivament, però la pregunta que fa moltes persones de 65 anys és com es pot aprofitar aquesta promesa que ha realitzat el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, de 2 euros el cinema pels majors de 65 anys.
Gràcies, Sergi. Des de Lleida, a peu de carrer, en tot cas, bé, és veritat que aquesta és la promesa que ha fet el president del govern. Ja estem en temps de, també us dic, en temps de promeses, per dir-ho d'alguna manera, eh? Bé, però parlem d'això, de la situació de salut de les sales de cinema a Catalunya. Hi ha, doncs, arrel el que estava comentant també el Sergi, no?, que molts pobles, sobretot pobles petits, s'han quedat sense cinema, s'han quedat sense sala de cinema. Parlem i tenim el telèfon a la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, la senyora Pilar Sierra. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta que et faré és, el baremo de salut, com està de salut les sales de cinema a Catalunya?
Doncs a les sales de cinema a Catalunya estem cada vegada millor, estem recuperant espectadors. Després del gran sotrac que va suposar la pandèmia, des de l'any 2020 al 21 hem recuperat espectadors i l'any 2022 també encara estem per sota de les xifres de prepandèmia entre un 20 i un 30%, però les xifres de l'any 2023 ens fan intuir que seguirem en aquesta recuperació.
Home, estem parlant, jo parlava abans de l'experiència, no?, que és veritat que una de les grans competències que poden tenir les sales de cinema són les plataformes que hi ha ara, no?, tipus Netflix, tipus Amazon Prime, etcètera, etcètera. Però clar, l'experiència de visionat d'una pel·li no és la mateixa mai que a un cinema que a casa, en aquest cas.
Sí, perquè en el cinema és com tu ben dius, és una experiència, és l'activitat, el fet de sortir de casa, d'anar amb amics, amb la parella, amb els fills, d'estar 2 hores pendents de només una cosa, és una atenció plena que també és una teràpia, no? Et fa descansar i et fa gaudir de l'experiència al 200%, perquè per això els cinemes durant aquests anys no han parat de fer inversions per remodelar les sales, per oferir la millor projecció digital, les millors pantalles, les millors butaques. Podem dir que els cinemes de Catalunya i els cinemes d'Espanya són dels cinemes més moderns d'Europa.
En aquest cas, quan parlem d'aquesta experiència, que penso que aquí pararem poc perquè és una qüestió claríssima, però parlem, per exemple, de les promocions. Clar, cal atreure la gent, cal espantar-los la mandra i que vinguin al cinema, no? Per exemple, setmanes com aquesta, de la festa del cine, d'aquest tipus d'entrades, les promocions, el dia de l'espectador i d'altres, no? Hi ha moltes en aquest cas. I sobretot després també aquesta promesa que ha fet el president del govern, doncs cinema 2 euros els dimarts. Això no sé com s'encaixa. Com s'encaixa tot això, Pilar?
Doncs és veritat que necessitem algun tipus d'acció puntual per atraure més espectadors. La festa del cinema ja... arribem a la 20a edició. Creiem que per una banda és una manera d'atraure a persones que no coneixen bé el cine o que no estan acostumades a anar, però també, sobretot, a tots aquests espectadors i espectadores fidels que venen sempre a les nostres sales de tenir aquest premi, aquest oferiment de sobretot d'agraïment per la seva fidelitat. I pel que fa l'oferta que, bueno, al que ha anunciat el govern, aquesta acció iniciativa és una iniciativa que ja fa mesos que estem treballant en el si de la Federació Espanyola de Cinemes, i ja s'havia fet anys anteriors en algunes comunitats autònomes i la volíem tornar a activar perquè hem detectat que una part del públic encara no ha tornat és la gent gran i volem fer crear aquest espai perquè tornin a les sales de cinema d'una manera còmoda i segura. I hem de continuar treballant amb el Ministeri per poder articular tot això.
Pilar, com veus el futur?
Jo el futur el veig sempre en pantalla gran i el veig molt positivament perquè quan va començar la pandèmia l'any 2020... havíem tancat un any, el any més bo de la dècada. És veritat que no podem parlar de les xifres que teníem fa 20 anys, però...
Home, hi ha més competència, també, això s'ha d'entendre, eh? Hi ha una competència clara, vull dir, i dura, eh?
Però encara així, o sigui, pensem que l'any 2020 5 milions de persones van anar al cine a Catalunya. A l'any 2020, és veritat que el 2019 van venir 19 milions... Però, ostres, 5 milions de persones, després hem pujat a 8, després l'any passat més d'11 milions. Ens estem recuperant. L'any 2020 van començar un 10% per sobre de l'any anterior. El cinema continua endavant, o sigui, les inversions, les apostes que fan les sales de cinema, també la diversificació de l'oferta fa que continuï sent atractiu. Que la recuperació està sent més lenta del que voldríem, sí, és cert. També és cert que hem tingut recolzament de les administracions, que agraïm, perquè si no, en alguns casos, algun cinema hagués tingut que tancar i no ha tancat gairebé cap cinema per la raó de la pandèmia. Per tant, esperem que si no aquest any, l'any que ve, tornem a xifres semblants a les xifres de prepandèmia que donin aquesta estabilitat al sector.
Doncs tant de bo sigui així. Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i respondre a les nostres preguntes.
De res, gràcies a vosaltres.
Doncs ha estat un plaer. Doncs gaudiu del cinema, que és el que toca. Sembla que ja ens ho explicava i ens ho confirmava la Pilar, doncs que com a salut no està malament, en tot cas, no? De seguida, el dia 28 de maig, és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Nosaltres parlarem d'hamburgueses. És un què, i parlarem dels seus quès amb la membre de la Junta del Gremi de Carnissers, la Yolanda Casternado, que la tindrem aquest estudi, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre hasta ahora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. ¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. I guess I kinda like the way you know the pain.
Now the day bleeds into nightfall. El proper 28 d'aquest mes és el Dia Internacional de l'Hamburguesa, que ja estem celebrant, eh? Que ja podem dir que avui ja podria ser el Dia Internacional de l'Hamburguesa o el Dia Mundial de l'Hamburguesa, perquè hi ha molts de fans. Això sí, ha de ser una hamburguesa, evidentment, de qualitat. Això ho hem de tenir clar. I les hamburgueses de qualitat les trobem doncs al comerç de proximitat, a les botigues del gremi de carnissers, de xacoters i aviram de Barcelona i comarques. Tenim aquí amb nosaltres aquest estudi a la membre de la Junta del Gremi de Carnissers, la Yolanda Casternado. Yolanda, benvinguda.
Moltes gràcies, molt bon dia. Què tal, Cruz?
Molt bé, doncs encantat de parlar amb tu. Bé, què ens aporta menjar hamburgueses? Comencem per aquí.
Vinga, comencem per aquí. En primer lloc, et volia donar les gràcies per convidar-nos, la COPE, al Gremi de Carnissers. I una vegada dit això, doncs menjar hamburgueses el que ens aporta són aquells nutrients necessaris per al nostre desenvolupament humà. Mm. Ens aporta vitamina B12, zinc, ferro, els aminoàcids... O sigui, les hamburgueses, que són car, estan recomanades dintre d'una dieta saludable, dintre de la dieta mediterrània, reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, menjar hamburgueses és menjar salut, és fer salut.
Una cosa clara, i tu que ets carnissera, estem parlant de que ha de ser... La bàsica és que sigui productes de primera qualitat.
Correcte, així és.
I això, el client, com ho podem saber, tot això?
Els clients cada dia estan més informats i saben moltíssim. Per tant, els clients, quan van a les carnisseries de confiança, a les carnisseries del seu barri, al petit comerç, saben, tenen el seu carnisser de capçalera, carnissera, i per tant es deixen aconsellar i saben on comprar un producte. L'èxit de les hamburgueses de les carnisseries agremiades, diríem que fonamentalment és la qualitat del seu producte. Mm-hmm. O sigui, el
respecte. És la clau. Sí,
és la clau, no?
És el reclam. Avui en dia, possiblement podem considerar l'hamburguesa com un aliment gourmet. Quina evolució ha tingut l'hamburguesa? Quina és la clau d'aquest èxit? Parlàvem d'una de les parts, que és això, no? Primer, la qualitat, evidentment. Però, a part d'això, quins altres elements poden tenir o avalar aquest èxit de l'hamburguesa?
L'èxit, com en totes les coses, són part de diferents factors, no? Però jo m'atreviria a dir que un d'aquests factors, per un costat, és la senzillesa, la forma amb la que la mengem, és un tomba i gira, podem combinar-la amb diferents ingredients, ja bé sigui al costat o bé sigui barrejant amb la mateixa carn, o sigui, ens permet jugar.
Magnífica, sí, sí.
Magnífica. I, a més, un element fonamental amb tot això ha sigut la professionalitat del sector de la carnisseria. O sigui, els professionals del sector cada dia estan més informats, estan al capdavant de les últimes tendències, coneixen el producte, coneixen aquella carn que estan venent, quin ha sigut el seu procediment, i amb tot això, doncs, amb tot aquest enriquiment, no?
Sí.
Fan les millors hamburgueses. És un element, un article que pots trobar a les carnisseries, ja bé sigui variades, pel seu tamany, per la seva diferència de carn. La podem trobar de vedella, de vaca, de poltre, de xai...
Es pot fer pràcticament de tot, no? Pràcticament de tot, no?
Sempre que siguin cars, es pot fer de tot i combinar amb allò que ens agradi més. És que la suma de les petites accions com a consumidors, doncs ens fan mantenir això. Jo defenso les ciutats vives, el teixit comercial que ens envolta i que, per tant, amb una acció com el Dia Internacional de l'Hamburguesa, que és tan creatiu, pot ser tan divertit i ens ofereix tantes possibilitats, no? Apostem per comprar a les carnisseries dels nostres barris.
Així ha de ser. Yolanda, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut. Molt bé, és el que de les hamburgueses i gaudir, no? És un detallet per recordar que tenim aquestes hamburgueses, sobretot de proximitat en aquest cas, eh? Bé, de seguida parlarem de dos temes. Tenim dos temes directament preparats. Penso que tots dos força interessants, així com diferents. O sigui, diferents però interessants. El primer, de seguida, parlarem amb el candidat a l'alcaldia de Barcelona, el senyor Daniel Boceler, de Barcelona ets tu, i li farem una pregunta, o més, sí, començarem per aquí, parlem de la seguretat a la ciutat de Barcelona. Quina és la proposta? Quina és la proposta de Barcelona ets tu de cara a la seguretat? Ja sabeu que darrerament la seguretat de la ciutat ha estat allà o una sensació d'inseguretat, si és certa, si no és certa, què diuen les xifres, i sobretot, què es pot fer per eliminar aquesta sensació o la inseguretat, si és que realment la tenim a la ciutat, no? Parlarem amb el Daniel Boceler, aquesta serà la part més política de proximitat de futur, en aquest cas conformen les eleccions municipals de la ciutat de Barcelona. I després parlarem de generacions. Mireu, noms que segurament sonaran, eh? Boomer, aquest em toca. Millennial, generació Z, Què és això de les etiquetes de les generacions? Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
No, bon dia.
A tu quina et toca?
Jo sóc la Z.
Tu ets la Z. A mi em penso que em toca la boomer, no?
No crec que siguis boomer.
Nascuts entre els anys 50 i 60. No.
Crec que siguis boomer.
O encima, no tengo ni etiqueta. O sigui, ja és lamentable a tope. O sigui, ja no tinc ni etiqueta, perquè llavors, entre els 60 i els 70, quina etiqueta és? Està?
Aquí no.
No tinc ni etiqueta!
Millennial, quasi, però no.
Jo soc millennial? Jo soc baby boomer, jo soc del 68. També parlarem d'això, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que... ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días. Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Grans que és, sobretot en aquesta campanya municipal, quan parlem de ciutats, ara concretament parlarem de Barcelona, si em permeteu, és la seguretat. La seguretat és una d'aquestes qüestions, i sobretot a Barcelona, i sobretot els darrers mesos que hem tingut el tema sobre la taula, sí o sí, no? Parlem amb el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona ets tu, el senyor Daniel Boceler, que el tenim al telèfon. Daniel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Cruz. Molt bon dia.
Mira, si et sembla, parlem de seguretat a la ciutat de Barcelona, que no és un tema qualsevol, aquest, eh? Estem parlant possiblement d'una pedra angular, eh?
Bueno, és el principal problema de la ciutat, és el primer problema denunciat i reflexat pels barcelonins a totes, òbviament, a tots els baròmetres, però és una realitat.
Això t'anava a preguntar, és una sensació o és una realitat? No. És la sensació d'inseguretat o realment tenim un autèntic problema de seguretat a la ciutat de Barcelona? I si és així, per què?
Bueno, primer de tot, les dades. Mira, a mi el que m'agrada, com un partit de gestió que el que som, som això, un partit de gestió, les dades, l'empírica, allò que pots tocar. Les dades ens diuen ara mateix que som com a gran ciutat la ciutat més perillosa de tot l'estat i una de les més perilloses del sud d'Europa. Nosaltres aquest any passat, 2022, fem els gairebé 180.000 actes delictius a la ciutat de Barcelona. Això és dramàtic, és més del 10% de la nostra població, que en 12 mesos ha patit una activitat delictiva denunciada. Escolta, som la meca de les ocupacions. Els delictes, anem a dir, violents, s'han ultradisparat. Hem augmentat respecte al 21-30% l'activitat delictiva. Cal reformular totes les normes, les regles del joc i plantejar un nou pla de seguretat Mira, Cruz, basat en una cosa que es diu la tolerància zero i la contundència total.
Quines mesures, per exemple, si tu arribes i et toca decidir, Daniel, Barcelona, tu, quines mesures proposa per combatre tot això?
Miri, dos fonamentals. Una, la creació d'un grup d'intervenció ràpida, jo ja fa anys que ho he explicat, que això, de fet, m'han copiat aquesta mesura, que són el grup d'aquests 120 agents de la Guàrdia Urbana, que una vegada t'ocupin l'habitatge, aquest organisme, aquest instrument, en 24-48 hores puguis recuperar el teu habitatge. Però la solució real passa per fer el desnonament express. I això què significa? Que, escolti, passi una setmana, dos, tres o 14, que un li ocupen l'habitatge, pugui anar a la policia amb el seu títol, i, escolti, que m'han ocupat l'habitatge. I aquest grup d'intervenció ràpida, el GIR, en 24-48 hores, escolta, procedeix al desallotjament de l'habitatge i, òbviament, el particular, la família, poden recuperar el seu immoble com no pot ser d'una altra manera. Té qualsevol intervenció judicial en aquest camp, el que fa és dilatar els processos durant anys, el que fa que, escolti'm, que la sensació d'inseguretat i indefensió a nivell social sigui màxima.
Tot això passaria també per reforçar la Guàrdia Urbana, perquè recordem que es va dissoldre el cos antidisturbis i antiavalots de la Guàrdia Urbana. No sé si passaria també per reforçar el cos de la policia municipal.
Ah, però, per suposat, calen mil agents, però no ho dic jo. I mira, jo he parlat amb tots els sindicats de policia, absolutament a tots, i tots expliquen el mateix. Calen més recursos. És que no podem fer front a aquest tsunami delinqüencial si no tenim efectius per combatre. I si el que volem realment és declarar la guerra a la delinqüència i fer aquesta política d'hostigament contra el delinqüent, calen no tan sols més efectius, sinó, escolti, miri, calen recursos, calen càmeres, calen tàsers, cal una veritable, desplegar una veritable política contra el delinqüent i que, a més, li diré un altre pilar del nostre camp de seguretat, és que la gent que ha vingut de fora, la que ha vingut de fora, ha de venir a rebentar la nostra societat, aquí, escolti, ni reincidències, ni presons, expulsió. Expulsió. La millor manera de fer convivència, normal convivència entre els nostres veïns, és que la gent que no vulgui integrar-se i que s'ha instal·lat i vol instal·lar-se al camp de la delinqüència es procedeixi a la immediata expulsió, perquè jo no vull aquesta gent aquí. Li dic amb aquesta claretat.
Doncs, Daniel Bosserer, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona, ets tu. Escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat aquí, molt amable.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies i que tingueu bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando.
Ja, dona parlar de seguretat, com altres temes. Si parlem amb ell, parlarem d'habitatge, de seguretat, d'ocupació, parlarem de transport, de mobilitat. Són temes molt claus. Clar, amb el Daniel Bosserer ho parlem des d'un punt de vista de la ciutat de Barcelona, però són problemes, doncs, comuns. Si parlem de Tarragona, parlem de Girona, parlem de Lleida, estem parlant de problemes molt comuns en aquesta situació, Bé, radicalment, parlem ara de generacions. Boomer, Millennial, Generació Z, quina és la vostra? Quin és el vostre equip? Això és com una lliga, sembla, no? Parlem de generacions perquè la divisió de la societat en generacions ajuda, o sembla que ajuda a entendre com l'època en què es neix influeix en la visió sobre el món, tot i que els experts consideren que cal tenir en compte altres factors. Marc Puerto, què tal?
Molt bé.
Ajuda a tenir una visió sobre el món en funció de quan has nascut, de la teva generació?
Si ajuda no ho sabem, però el que sí que és cert és que fa pocs mesos l'enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió va preguntar a la gent amb quins elements se sent de la societat més identificada, i aquí l'opció que va tenir més respostes va ser la meva generació. Va ser escollida pel 56% dels enquestats per damunt de la ideologia, la classe social, el país, el municipi o la religió. I això, clar, és un fet que crida l'atenció. I nosaltres, de fet, hem volgut parlar amb la politòloga Carol Galais, que ha publicat diverses recerques sobre generacions, perquè ens ho expliqui.
Formar part d'una generació és bastant explicatiu de moltes coses que tenen a veure amb els teus patrons de consum, amb les teves actituds polítiques, amb la teva manera de veure el món, les institucions. No determinant, però sí que explica bastant.
Es tracta d'una de les divisions de la societat més intuïtives. I els nens, per exemple, això sí que ho podem percebre en primera persona perquè perceben sempre els més joves de la família, a diferència dels grans, s'apropen més potser a tots aquests que són més joves, el que demostra ser una clara manera de percebre el món, com dèiem, no? Tot i això, el període d'anys...
És que a mi em sembla massa subjectiu tot això, però bé...
Però això passa.
No entrarem davant.
Això dels nens passa.
No, el debat seria molt interessant, no entrarem davant, i segurament molts de la meva generació i d'altres entraríem al... Vamos, entramos en un fangal, però endavant, sis,
clar,
perdona.
El període d'anys que comprèn cada generació, encara per això, és bastant confús, no?, hi ha diverses opinions al respecte de quins anys engloba una generació o una altra. Tu, per exemple, deies que no tenies generació en aquest moment.
No, estic mirant la classificació. Jo pensava que era boomer o baby boomer, però veig que no.
Clar.
Va fins a l'any 64.
Clar, la generació boomer podríem dir que va de l'any 46 al 64, però, clar, depèn del país, doncs, engloba una franja més àmplia o no. En total sabem, però, que hi ha entre 6 i 7 generacions. I els més grans serien la generació silenciosa, que són nascuts entre el 1925 i el 1945, i els diem silenciosa perquè encara no tenien mitjans de comunicació.
Ah.
Després vindrien aquests, els boomers, que és on dius que no tens ni sortida ni tampoc entrada, no? Perquè és fins al 64, que actualment és el grup més nombrós a la societat. I, de fet, aquí diuen que un problema que tenim és que els més joves d'una generació s'assemblen als més vells de la següent. Això és el que ens explica la Carol.
I aquí la generació següent seria la famosa generació X, que coneixem sobretot per la música grunge, no? Nirvana i companyia. Són els nascuts aproximadament entre el 65 i el 79, i que sostenen un tret molt característic. Si els d'abans eren molt cívics i compromesos i molt respectuosos amb les institucions, aquests són molt escèptics, tendeixen a ser més extensionistes, però, clar, els més vells d'aquesta generació... Sí, els més vells d'aquesta generació s'assemblen més als més joves dels baby boomers. Per poc hi hauria un trencament tan descarat.
Així que et puc dir, Cruz, que sí que tens generació. Ets generació X.
Jo estic...
Et sents identificat o què?
No sé, estic més liat que antes. O sigui, ara estic més confós. Jo solo sé que ni tinc targeta jove, ni tinc targeta rosa. Estic enmig. Jo pago impostos. La meva generació ens toca pagar impostos, eh?
Després d'aquests vindrien els famosos millennials, que aquests tothom els coneix, no? Entre els anys 80 i els 94. I després vindria la meva generació, que som la generació Z, i que diuen que som els natius digitals.
Això és veritat.
És la generació més inclinada a tenir en compte les diferències dels altres. Són com a molt respectuosos amb la identitat dels altres i també molt inclinats a protegir la seva pròpia identitat, no? La seva idiosincràsia i les coses que els caracteritzen i diferencien dels altres. No m'atreveria a dir que són més individualistes, perquè també són els més ecologistes, preocupats pel canvi climàtic, etcètera, o sigui, tenen una certa consciència d'espècie, però és veritat que estan molt preocupats pels drets individuals, les esferes individuals i particulars dels altres i la seva pròpia.
Veus? És tot una analítica, eh?
És com tot una anàlisi d'aquests així psicològics, podríem dir, no?
Sí, sí.
De veure com som cadascú de nosaltres. L'última generació, però, que encara està per veure, seria l'alfa. I encara no podem dir que són realment una generació perquè es veu que no han patit encara cap esdeveniment ni cap període social que els hagi marcat com per considerar-los com a tal, no? Són els més petits, encara són nens i nenes, i està per veure que siguin en un futur, doncs, aquesta generació. Però el que sí que estareu d'acord, imagino, avui en dia, és que hi ha més distàncies entre els nostres pares i els nostres avis que no pas entre nosaltres i els nostres pares. Una qüestió que també té a veure amb les generacions i que ens ho explica així.
Hi ha algunes generacions que tenen com un trencament, no? Més fort. Això depèn de si han hagut grans esdeveniments més traumàtics, però sobretot jo diria que depèn del canvi econòmic i tecnològic. I això també es veu a la cultura popular, no? O sigui, quan es comença a parlar fortament del tema de generacions, doncs quan apareix el rock and roll, per exemple, no?
Ah, llavors podem posar aquí també el reggaeton.
Per exemple.
Com per exemple, no?
Per exemple.
I música trap també entraria aquí.
Per exemple, sí.
Bé, és curiós això de les generacions. Hi ha una cosa que m'ha quedat força l'atenció, i és que on has dit de la generació silenciosa entre el 1925 i 45 perquè no tenien mitjans de comunicació. Sí que tenia mitjans de comunicació.
No
tenien mòbil.
Bueno, encara no tenien
però
aquesta...
Però estava el nodo, estava, jo què sé, la ràdio, ona curta...
Com a tal, encara no.
Estaven els diaris, vas, que no és com ara, no? Que viviu enganxats. Sí. El mòbil. Vivim, en tot cas.
Exacte.
És força curiós i porta debat, això, eh? És un debat interessant de parlar de generacions amb aquestes etiquetes que s'acostumen a portar, eh? Marc Puerto, generació
Zeta.
Escolta'm, gràcies.
Gràcies.
Molt amable. Doncs ara tanquem darrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra, i de primeres parlarem de bodes. Parlarem de bodes. Després de la pandèmia hi ha hagut un boom, no boomers, sinó un boom de bodes. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la